Albert Pons és el vocal de la secció de dret penal del Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Albert Pons, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. És que estàvem parlant a la tertúlia sobre el tema d'aquesta actuació que està fent en aquests moments, aquesta operació la policia, per la Policia Nacional, per ordres de l'Audiència Nacional. Què passa en totes les causes? I tenim un dubte, que és contra Manos Limpias, que té obertes moltes causes penals en aquests moments. Què passa en totes aquestes causes que tenen obertes en Manos Limpias?
A partir de les detencions?
Sí.
Bé, les causes seguien el seu curs, en principi. Les causes seguien el seu curs, excepte que cada òrgan judicial que coneix aquestes causes considerés que a partir d'aquestes actuacions judicials i a partir de les investigacions d'aquestes actuacions judicials hi ha hagut algun tipus de conducta processal fraudulenta i tindria que adoptar les decisions oportunes.
Algú es pot donar de baixa, obligar que surtin
d'aquestes causes? Hauria de ser el propi jutjat o tribunal que conegués aquesta causa, si considerés que hi ha indicis de que s'ha adoptat que l'acció s'ha adoptat de forma fraudulenta.
Clar. Ja. Clar, i què hauria de passar perquè els facin fora d'aquests processos? És a dir, si ara, per exemple, de moment el que sabem és que han detingut en pijama, per cert, aquest matí el secretari general d'aquest sindicat. Mm-hmm. Sabem que hi hauran, sembla que una quinzena de persones més per detenir, entre els quals gent de Manos Limpias. La pregunta és què hauria de passar perquè els facin fora dels processos.
Bé, doncs que això és molt, molt prematur i aquest procediment contra aquest sindicat i els bancs estan als seus inicis. S'haurien de desprendre en cada un d'aquests, a partir de la investigació d'aquest procediment, que els procediments oberts per Manos Limpias o els bancs com a acusació popular, doncs hi ha hagut algun comportament que fos indiciàriament constitutiu de delicte i a partir d'aquestes investigacions comunicar-ho als diferents jutjats on es tramiten querelles per Manos Limpias perquè el jutge corresponent consideri si aquest comportament ha estat realitat per frau processal o podria ser una conducta constitutiva de delicte i, per tant, a partir d'aquí, considerar que la conducta ha estat adoptada en mala fe processal i apartar a l'acusació. Però, clar, això no és automàtic, això és a partir de les investigacions que se'n generin d'aquest procediment nou obert contra el sindicat i contra els bancs.
Una de les acusacions que avui pesen sobre Manos Limpias és la d'organització criminal. Clar, és que una organització criminal pot estar personada en un cas?
No. Una organització criminal no pot formar part d'un procediment ni si part legítima en qualsevol procediment, sigui penal o sigui en qualsevol ordre jurisdiccional. Una altra cosa és, ja li dic, que estem a l'inici d'aquest procediment penal i s'han de confirmar els indicis.
Ja. No, és evident. Però si això passés, clar, és que es podria legalitzar Manos Limpias com en el seu dia es va legalitzar Baratasunà.
Sí, o sigui, a partir de la reforma del 2010, abans de la reforma del 2010, hi havia la figura de l'associació il·lícita i a partir de la reforma del 2010 s'ha creat dos figures delictives diferents de l'associació il·lícita, que era el tipus comú de, diguem-ne, d'agrupació criminal organitzada, que és el grup criminal i l'organització criminal. En qualsevol d'aquestes figures, si se l'enquadrés i es confirmés els indicis i aparegués que compleix qualsevol dels elements per integrar-se en qualsevol d'aquestes figures, es podria il·legalitzar la persona jurídica del sindicat. Exacte. Ara, això només tindria que ser en sentència.
En sentència. Va. Escolta, només una pregunta, ja li faig a tipus personal, evidentment, eh? No pregunto com un membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia, eh? Què se'n diu del, dins del món que vostè representa de Manos Límpies, del paper que representa Manos Límpies?
Evidentment, aquesta és la meva opinió.
No, evidentment, és per això que li pregunto. No
manifesto l'opinió de la secció.
Evidentment.
Miri, a veure, des del meu punt de vista, si em permet, li reformulo la resposta. Hi ha hagut un debat molt profund respecte a la figura de l'acusació popular en aquest país, no? I aquest debat s'ha fonamentat en el que és un possible abús de la figura de l'acusació popular, que en alguns casos s'ha solapat inclús per damunt de l'interès legítim del perjudicat, no? I això ho hem vist en alguns casos, em sembla, una mica recents, que coneixem tots, no?
Sí.
Llavors, penso que l'acusació popular té una fonamentació constitucional que inclús és necessària perquè processos molt importants en aquest país no s'haurien pogut treure endavant sense l'acusació popular, però sí que sembla que algunes vegades s'ha instrumentalitzat d'una forma, diguem-ne, institucionalitzada per algunes persones aquesta figura, que en definitiva és la seva vocació és de participació del ciutadà en l'administració de justícia i en l'interès públic, però sé que algunes vegades sembla que hi ha hagut una certa instrumentalització organitzada.
Només una pregunta. Si el jutge suspèn cautelarment a Manos Límpies, l'acusació contra la infanta Cristina, per exemple, quedaria anul·lada i automàticament absolta?
A veure, la suspensió cautelar d'una persona jurídica en un procés penal és una cosa una mica complexa. Per tant, jo no ho acabo de veure.
Molt bé.
En qualsevol cas, de forma molt aproximativa, la legitimació i la personació d'una persona jurídica, d'un sindicat o de qualsevol persona jurídica en un procés, i en el procés concret que em comenta, jo, i a més obert al judici oral i en ple judici oral, jo entenc que correspon al tribunal que coneix de la causa.
Molt bé. Salvador, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vostè.